Quaderns de Pedagogia, amb Marta Vallès. Avui parlem...
Que els pares i mares trobin temps per jugar tot l'any amb els fills.
Amb l'assessorament de...
Imma Marín, assessora pedagògica experta en joc.
Un vespre quan jo era petit, ho recordo bé, el pare em tornarà del treball, em va d'un paquet molt gran.
Jugar és un dret dels infants, i no és perquè sí que és un dret dels infants, no? Necessitem les persones per viure amb salut mental, no? Quan som petits, diguem que per créixer, i quan ja no creixem massa més, per mantenir i millorar la nostra salut mental, no? Perquè jugar significa riure, obrir el cor, obrir els pulmons, obrir les nostres capacitats per rebre l'altre. Això necessitem fer-ho tot l'any, no? Necessitem riure tot l'any, necessitem abraçar tot l'any, necessitem divertir-nos tot l'any.
Jugar és important, i potser encara més l'actitud positiva cada dia.
Jo distingiria dues coses aquí, no? El fet de posar-nos a jugar, que fa un joc de taula, un memory, unes cartes, unes nines i tal, i posar-nos a jugar, d'una altra cosa que sí que sempre és possible, que és l'actitud lúdica, l'actitud de joc. Aquesta l'hem de tenir des que ens allevem fins que dormim. Em refereixo a aquesta actitud de saber disfrutar de cada un dels moments que ens dona la vida, no? Aquesta actitud de divertiment, que no vol dir hi-hi-hi-ha cada dia, sinó tenir una actitud positiva davant de les coses que ens passen, és jugar. Aquesta l'hem de tenir tot l'any, les 24 hores del dia, si possible, pels nostres fills, jo sempre dic, i per nosaltres, perquè amb la mesura que nosaltres estem bé, també haurem de transmetre, no?
Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
Sovint tenim tanta feina que ens sembla que jugar és perdre el temps.
Moltes vegades la vida ens porta, no? I no ens aturem a dir, bueno, ara vull fer això, puc fer-ho en un altre moment. Em permeto 10 minuts d'estar pels meus fills i res més. I si la roba està cada allò, si el telèfon sol, la tant se m'endona. I això jo crec que ens hauríem de permetre més i, per tant, divertir-nos més amb els fills, no?
El joc serveix per educar, afavoreix la psicomotricitat, els coneixements, modela la personalitat i facilita la socialització i, a més, també permet conèixer-nos millor i tenir més bona comunicació amb els fills.
Sembla que era Plató que deia que es coneix més a una persona amb una hora de joc que amb un any de conversa, no? El joc té moltes coses boniques. Una és, per exemple, que en el joc no hi ha jerarquies. Ja puc ser el pare i ser catedràtic de no sé què, i tu pots ser el fill i tenir 12 anys i podem posar-nos a jugar i guanyar-te. Som molt avidosos per moltes coses, no?, aquestes edats. S'estableixen comunicacions i complicitats, perquè en el joc ens coneixem, es generen conflictes que s'han de resoldre, tu has fet trampa, no es pot jugar amb tu, coses que formen part de l'educació del que és el jugar, no? I llavors, en tot això s'estableixen una sèrie de complicitats, vincles importantíssims que ens ajuda a després, a l'adolescència, doncs, a tenir aquests canals oberts, no?, de complicitat amb els nostres fills, en un moment en què els nostres fills es tanquen, els hi costa més comunicar-se amb nosaltres, no és el moment per iniciar aquestes converses, o ja les has tingut des de molt petits, o iniciar en aquell moment es fa molt més complicat.
Amb el joc també podem jugar a ser el que no serem mai i a ser una mica dolents.
Ens permet una cosa molt necessària amb la vida estressant que portem, no? I és precisament la transgressió. A la vida real se'ns fa molt difícil, però en el joc la transgressió és saníssima, no? I jo quan jugo al Monopoly, a casa meva, normalment a l'estiu, una partida d'aquelles memorables cau, no? La partida de Monopoly és a sangre, diguem-ne, no? I jo també, no? Jo vaig a comprar cases, a posar hotels, a arruïnar a tothom que passi per les meves finques, i pots fer aquelles coses que la vida real no te les permet. Jugant, quan jugues a ser dolent, un ratet, bé fantàstic.
Guanyant, el joc potencia també la cultura de l'esforç.
El joc és com cap altra activitat, suposa alegria i satisfacció, i riure, no? També és aquesta satisfacció que produeix l'haver aconseguit un èxit, no? Un èxit que, associat a joc, sempre és un èxit associat a l'esforç d'acabar una partida, si és guanyar-la o no vegis, de ficar el quadrat amb el quadrat, d'haver vestit la nina i haver-la pentinat i que t'hagi quedat bonica, no? Aquest èxit, que tots els nens portin la vida que portin, la situació familiar que tinguin i poden accedir, no? És una curiositat pura el joc, no? I la curiositat és el motor de l'aprenentatge. Des de l'aprenentatge de que jo vaig amb una bicicleta i la curiositat de què passa si freno molt o si freno poc, a la curiositat de desmuntar el cotxe aquell que està funcionant no sé per què i vull veure quin és el mecanisme que fa que el funcioni, encara que després potser no sàpiga fer-lo funcionar.
Obrint un llibre surgastada, la foto antiga.
El joc també ajuda a assolir que s'han de respectar unes normes.
Tot el que significa d'interiorització de normes i pautes de comportament. Esperar el teu torn, sembla fàcil, però no ho és, no? Acceptar que tot tinc un 5 i baixo la fitxa i tu no treus un 5 i allà t'hi estàs i tot està guanyant i tu allà aguantes estoicament.
Fomenta també la imaginació i la creativitat.
Allò que aprenem sobretot amb el joc simbòlic, l'ampolleta d'aigua que es converteix en un micròfon o en un telèfon o el que sigui, o l'escombra, o els jocs que ens inventem nosaltres i ens els construïm amb la capsa de les sabates o amb el que sigui. En tot això els nens aprenen una cosa que és de vital importància, i és que les coses no són sempre ni el que semblen ni el que ens diuen, que les coses poden ser el que siguem capaços d'imaginar. Tota possibilitat de transformació del món, de la realitat, de les relacions personals, tots els invents, totes les innovacions, tota la creativitat parteix d'això, no? De que tu em dius que allò és una ampolleta, jo veig que és una ampolleta, però dic no, això pot ser un micròfon, si jo vull.
També, molt important, els pares no han de jugar en off. Cal que ens impliquem al màxim i, si pot ser, guanyar la partida.
Si aquest joc en què tu estàs mirant la tele, llegint el diari, o en el cap arreglant la setmana següent, o el que sigui, i et va, papa, mama, que ara et toca a tu, no? Una partida per xis així no és una partida per xis. La partida per xis has d'estar per menjar-te la peça del teu fill i no deixar-lo guanyar i matxacar-lo si és possible. En el joc podem matxacar els uns als altres perquè estem jugant, no? I estem aprenent a crear defenses a la frustració, estem aprenent a perdre, a respectar els resultats de l'atzar, que ens sembla una cosa tan fàcil, però no ho és.
Tots vam haver de priar tot un món per aprendre sense pares ni mestres. Viatge i taca, quin crim són el plat i els primers canutets d'amagat sota aquella mirada d'un tal Che Guevara.
També és interessant tenir en compte que els nois i noies que saben jugar tindran més recursos per passar-s'ho bé amb els amics.
Aquests nens, aquestes nenes, que han jugat al joc simbòlic quan els hi ha tocat els 3, 4, 5 anys, que després s'han aficionat als jocs de taula, que han fet hobby de tot això, que han fet aficions, són canalla que quan arriben als 14, 15, 16, 18 anys, tenen molt més recursos per utilitzar el seu temps lliure d'una forma positiva i sana amb d'altres. Quan aquesta canalla s'ha aficionat a fer partides, a fer jocs i tal, doncs sí que es passa una època que t'allunyes una mica d'això perquè et sembla que fer-te gran és allunyar-te, no? Però de seguida hi torna, llavors són canalla que saben passar tardes de dissabte, vespres de dissabte al costat d'una Coca-Cola, de la seva cervesa i d'un trivial, un party o qualsevol joc, o unes cartes jugant a la podrida o el que sigui. No?
Per cert, que les noves tecnologies també permeten passar bones tardes competint en família.
La imatge aquesta del nen sol, fosc a l'habitació, matant monstros, la podem canviar bastant per aquest nen acompanyat al menjador de casa jugant amb tota la família, diguem-ne. No? Cada vegada el consumidor adolescent, el consumidor infant, ha anat prenent protagonisme. Llavors, les empreses cada cop estan fent més producte pensant en els infants i pensant en la família, no? Apareixen molts jocs que substitueixen d'alguna manera o complementen el parxís per jugar al menjador de casa, l'àvia, l'avi, el pare, la mare, el germà, la cosina, tranquil·lament jugant al menjador de casa, que això fa uns anys era una foto que no ens la imaginàvem.
Per saber més coses, us recomanem...
Consulta tres pàgines d'internet on trobareu consells: ludomecum.com, crecerjugando.org i joguinassegura.com. També hi ha llibres sobre jugar en família, per exemple, la guia Enlloc com a casa, de la Fundació Pere Tarrés, editat per Ara Llibres. Per dubtes o propostes, quaderns@catradio.cat.
Com pare no tenes, com pare no tenes, com marxada. I el teu germà petit, i el teu germà petit, és la serrada. Ton pare fascinat, ton pare fascinat, ton mare escura. I el teu germà petit, i el teu germà petit, talla verdura.
El que sobretot els nens necessiten són pares alegres i pares positius, que els hi donaran molt de joc. Un nen que no sap jugar és un petit vell i serà un adult que no sabrà pensar. Déu-n'hi-do, eh? Penses i et quedes... I a més és cert.
Ton pare no té nas!